les 3 actualitzem la informació amb una notícia d'última hora que ha avançat la cadena SER i que RAC1 ha pogut confirmar, i és que el president de Renfe, Isaías Taboas, ha plegat per la polèmica dels trens que no passaven pels túnels a Cantàbria i Astúries. La secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, en canvi, l'hauria encessat aquest relleu. Arriba de diverses setmanes després de les queixes dels governs de Cantàbria i Astúries. El Ministeri va obrir una auditoria pels errors i ja es va cessar la titular de la Prefectura d'Inspecció i Tecnologia de Via de DIF, també els gerents dels trens de Cantàbria. L'amic de Laura Borràs, Isaías Herrero, ha confirmat avui el pacte que va arribar amb la Fiscalia i ha incriminat la líder de Junts en les irregularitats a la institució de les lletres catalanes que s'estan jutjant. Herrero ha ratificat fil per randa l'escrit d'acusació i ha assegurat que Borràs era el darrere dels tripijocs perquè ell aconseguís contractes amb la institució.
¿Cuánto había traído usted que eran 3 presupuestos diferentes per cada contracte?
Bueno, perquè a mi se m'havien donat aquestes instruccions que els pressupostos s'havien de fer 3.
Qui li havia donat aquestes instruccions?
La senyora Borràs.
Aquesta quantitat la van fraccionar?
Sí, es va dividir en diversos projectes.
Són unes acusacions que Borràs ha tornat a negar avui. La reunió del govern espanyol, els supermercats, la indústria alimentària i el sector de la pagesia no ha servit de gaire, no n'ha sortit cap mesura per abaratir els aliments. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, demana paciència i un esforç a la resta d'actors.
Solicitar a todos y a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria el que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que lo que preveemos, una evolución positiva de los costes en la producción agroalimentaria, tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos, en definitiva por todos los consumidores. Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo.
L'Anna ha tornat a descartar tant la limitació de preus que demana Podem com la rebaixa de l'IVA de la carn i el peix que exigeix el Partit Popular. I Joe Biden és avui a Ucraïna. Aquest matí ha arribat a Kiev per primera vegada des que va començar la invasió russa. Divendres farà un any. El president nord-americà ha garantit a Volodymyr Zelensky que el seu suport es mantindrà el temps que calgui. De fet, ha aprofitat la visita per anunciar un altre paquet d'ajuda militar per valor de 470 milions d'euros. Pedri admet que la lesió ha estat un cop dur per ell, Xavi.
Declaracions que el blaugrana acaba de fer després de recollir el premi com a millor futbolista del curs passat que entrega l'agrupació Barça Jugadors.
Un duro palo porque llegó en un momento que me sentía muy bien, pero bueno, ya estoy con todas las ganas recuperándome, intentando pues trabajar al máximo para pronto estar con el equipo y disfrutar de lo que más me gusta, que es estar dentro de un campo. Tengo plena confianza en el equipo, sé que tenemos muchas ganas de ese partido y bueno, creo que vamos a intentar hacer un gran papel y ojalá pues traernos la victoria para casa.
En categoria femenina, la guanyadora ha estat Aitana Bonmatí. I parlant de premis, avui també hem sabut els nominats als Laureus de l'Esport amb la blaugrana Alexia Putellas, que torna a optar al de millor esportista de l'any. En categoria masculina, Leo Messi és un dels nominats, i és que el Mundial aconseguit a Qatar també situa la selecció argentina com una de les candidates al millor equip de l'any.
I pel que fa al temps, avui s'espera una tarda molt suau, Mònica Usar.
Sí, les temperatures seran força semblants a les que hem tingut al cap de setmana, màximes que es mouran entre els 16 i els 20 graus i a més amb sol, només amb algunes bandes de núvols prims i algun núvol baix en punts de la costa. Demà aquests núvols sí que es faran més espessos, sobretot cap a les comarques de Ponent, on no es descarta algun ruixat, bàsicament al voltant de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, també cap al Pallars i al voltant del massís dels Ports. I a la resta serà entre dimecres i dijous quan arribaran aquests ruixats, dimecres sobretot al centre i al nord del país, i especialment durant la tarda, i dijous també cap a la resta. I a partir de dimecres comencen a baixar les temperatures i divendres, sobretot, farà més fred a tot arreu.
Són les 3 i 4 minuts, tanquem el recomigdia, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i ara continuem pendents de l'actualitat als bulletins al 9C amb Anna Ballonesta.
I el t'ho diràs amb l'Aleix Pariset.
Ara versió RAC1, Toni Clapés, bona tarda.
Què tal, Núria? Bona tarda. Bona tarda, Xavi Rocamora.
Bona tarda. Nena, Travessa.
Es diu Travessa, sí. Núria Travessa, no Travessa.
Sí,
a veure si s'ho fot al cap.
Heu explicat alguna cosa d'això de la Festa Reis aquesta que fan? De la Festa Reis de Serral i Torà i per allà baix?
Ara l'Esteve Giral, ho hem explicat, sí.
Com està el tema? Perquè, escolta, jo això... Vamos, aquests sanganos peluts que van a aquestes festes que d'allò, que es foten allà drogues i ballen la nit, el dia, i la música del patxum, patxum, aquest, patxum, patxum, patxum. Jo dic una cosa, jo soc propietari forestal i tinc hectàrees i hectàrees i hectàrees que no me les acabaràs, perquè això ja són herències que hi ha fet els requerents del segle XV que han anat passant de pares a fills i tinc el que vulgui. Se'n fot en una finca meva aquesta gentussa, aquestes puces amb potes, i t'asseguro que, escolta, m'ho acabo ràpid, la festa no arriba ni al migdia. Bueno, mira, jo truco amb els meus amics de la casa, el Josep Maria, el Leandro, el Joan Bové, el Miquel, el Ramiro, el Bartolo. Agafem les escopetes, fotem una batuda de jabalí senglars, que posem uns cartells triàngulo, zona de batida. I escolta'm, jo no vull dir pas que anem a fer cap maldat ni d'allò, perquè no aniríem pas a pols d'allò. Ara, si hi ha algun tiro, que hi ha un rebot, doncs bueno, no haver-s'hi posat per allà al mig, és el que et vull dir. Que allò que surt rebotat d'una pedra, d'alguna soca d'arbre, que vas fotre el rebot o d'allò...
És molt habitual, sí.
Que té mal d'allò la trajectòria...
Les armes tenen mal... Sí, tenen perill.
Doncs mira, que no haver-s'hi posat, m'entens? Llavors, mira, estàs allà al bosc, i el bosc, doncs, fos quatre tiros i... I allà el bosc és molt gran, saps? Sí. Per trobar la gent costa molt de trobar. És molt gran, són moltes hectàrees, molts camins, si no és de la zona no te'ls coneixes, vull dir, m'entens? Sí. Desapareix aquesta gent, i en dos minuts, escolta'm, hi hauria allà una esbandida, quatre tiros, i veuries com els hi passaria de cop la droga, el fumar, el beure, les pizzas i les polses. I la música es pagaria de cop, tu. Correrien com conills. Com conills? Que és una plaga com els conills. I després agafes totes aquestes furgonetes que porten i aquests camionets, que porten camionets també, que sembla que vagin a fer reparto i d'allò. Tu veus allà el Febamar o la fèria de l'automòbil d'ocasió o el que sigui, i encara tens 4 duros, tu m'entens? Vols que et digui la veritat? Això abans no passava.
No,
jo a l'època que hi havia... A l'època que només m'anava un... Aquests, sí, aquests haguessin durat poc.
Passaven altres coses.
Jo aquests els fotria fotre que... el mil i 5 anys.
Ja.
Va ser llibertinatge.
Ara. Núria Travessa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Javi Rocamora, bona tarda.
Fins ara. Com un cola dolç deixaria l'altaveu i la mare que em va per dir.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Àlex Arriol i Xavi Alujas. A la producció, Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Esther Muñoz, Meritxell Deulofeu i Eulàlia Carrascal. En etapa de formació, Miquel Andrés. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, Miguel Santa Susana, el senyor Buigas, l'Adri, el nòvio de la Vane, José Manuel Parada, el senyor Requesens, Vicenç Martí i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que per molt que es queixi encara no ha experimentat mai una apocalipsi tècnica de primer nivell.
Buenas noches, Michael. El Marquez está escondido entre bambalinas, que yo soy que está escondido, quiero verlo desde lejos. No. Bueno, hay una promo, ¿no? ¿Qué podemos...? El micro, hermano, para mí, pues... Si le pasa un momento este, luego ya te pasaré. Señor Estrada, qué cara tan seria que hace, ¿no?
No tengo micrófono.
Un momento. ¿Qué le pasa? A ver.
Sí, dígame.
No, ¿qué opina usted de este certamen?
Bueno, yo es que... ¡Toni Clapés!
Bona tarda. Què tal, com esteu? Sigueu benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. Esperem i desitgem que tinguem una tarda, diguéssim, tècnicament millor que la que alguna nit ha tingut Toni Rovira. Senyor Buigas, bona tarda.
Bona nit, maca.
Bona nit i tapa't. Marta Cailà, què tal? Bona
tarda. Hola, què tal? Bona tarda.
Senyor Requesens, bona tarda.
Bona tarda, ja ens espavilaríeu amb aquest, sí.
Dani, avui en parlarem de... Anirem de rei, per tant, podrà fer el seu comentari amb els que estan de rei. Abans, però, Dani Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Hola. Com estàs?
No he anat mai de rei.
No. Jo tampoc.
Una cosa que... Sí que abans vivia al costat d'un after a Barcelona.
Sí.
I et fa sentir molt bé, perquè surts a les 12 del migdia i els veus... És quan tanquen l'after.
Sí.
I veus la gent que surt i,
sí, i et fa sentir estan, millor. Estan pitjor que si sortissin de les làpides el dia de los muertos, el dia de los muertos vivientes, els que surten de la rave.
Pues a
o en aquest cas, dels que surten de l'after, a les 12 del migdia.
Sí. Hi ha un after mític.
Estan millor els cadàvers.
Que sí, trobo que el nom és molt apropiat.
Estan millor els...
Puerto Urraco.
Puerto Urraco.
Sí, home, mític. Home.
Mític Puerto Urraco, a Poblenou.
Saps on és? No saps res de Puerto Urraco?
Sí, de Puerto Urraco sí, però que em fa gràcia el nom de l'after.
Jo sé que és un after.
Tu sabies que hi havia un after que es digués Puerto
no,
Urraco?
No, però Puerto Urraco sí. Clar, això vol dir que la
però
gent
jo deia
hi va...
que no sabia que hi hagués un after no, no. Que es diu Puerto Urraco.
És, és una que són molt bons.
És una, i tant, és extraordinari. És una metàfora sí. del...
Del que passarà després.
Exacte.
No de Puerto Urraco, sinó d'unes dones, si no recordo malament, que van perpetrar un assassinat a Puerto Urraco.
Sí, eren uns germans que van dir que anaven a caçar tortures, em sembla, sí. I van caçar els veïns.
I, bueno, hi va haver un accident, doncs què passa, tu? Un rebot.
Allò que passa.
Un rebot amb l'escopeta.
Va ser més que un rebot una altra cosa. Bé, avui, no sé si ho sabeu, però és el dia del gat.
Em pensava que era el dia de Puerto Urraco.
No,
avui ens parlaràs de...
Puerto Urraco.
Mira, el Víctor Endrino, que amb això sempre és una ajuda a la seva col·laboració. Ja tinc més dades sobre Puerto Urraco. Les germanes Izquierdo. Les germanes Izquierdo.
Eren germans, Emilio i Antonio.
Eren homes,
Emilio i Antonio, pertenecientes a la família Izquierdo. Van assassinar pels carrers del seu poble
qui,
a 9 persones.
Ells, els
germans, van assassinar a 9 persones, diverses de les quals pertanyien a la família rival, que era la família Cabanillas. O sigui, Izquierdo contra Cabanillas.
Sí, però alguna cosa ha passat amb unes dones, i jo no sé...
Sí, venien d'un crimen, venien d'unes morts anteriors i un incendi en una casa. Una història estranya.
I d'aquí ve el nom de l'after Puerto Urraco.
Jo, si els que van muntar l'after, jo entenc que sí, no? Perquè
jo crec que és una metàfora de la gent... Torno a insistir, jo crec que és una metàfora de la gent com surt de l'after.
Ui, és que ve d'una història d'amor, ara estic llegint. Sí, una
és
història
preciós,
d'amor.
De Romeu i Julieta.
Sí, un Romeu i Julieta, el que passa és que... A veure, va passar que el Amadeo Cabanillas...
Comencem bé la setmana amb el crim de Puerto Urraco.
I tot ve de l'after de, bueno, de Serral, eh?
Música romàntica, sí. Àlex, no em
posis. La rave. Perquè...
O sigui, això va acabar molt malament.
Home, sí que va ser una macrase.
O sigui, tenim Amadeo Cabanillas i Luciana Izquierdo, d'aquestes dues famílies. S'enamoren, d'acord?
Malament.
Però finalment ell li diu a ella que no es vol casar i això afecta molt a la Luciana. Què passa després d'aquest rebuig? Que Amadeo Cabanillas és assassinat...
Mira que maco l'amor, eh?
Sí. Assassinat per Jerónim Izquierdo, que era el major, o sigui, el germà gran... dels germans Izquierdo.
Sí.
Ingressa a la presó, fa una condemna de 14 anys,
sí.
I aleshores, quan el Jerónim Izquierdo torna a Puerto Urraco,
es va escalfant.
Es va escalfant l'ambient.
Es va escalfant.
I aleshores, finalment, hi ha aquest tiroteig.
Hi ha una macrase.
Macrase, però grossa.
Aquí sí que es va produir una macrase.
Vamos a hacer una macrase.
Ah, això és el
que va. O sea que lo vamos a exterminar.
Doncs dit i fet. Això és el que va passar a Puerto Urraco. Bé.
Bé, doncs tu amb el gat.
Anem amb el gat de Puerto Urraco.
Saps qui era el gat que commemorem avui? Era el del Bill Clinton. Perquè és que hi ha diversos dies del gat. El 8 d'agost, per exemple, el 29 d'octubre, però també el 20 de febrer, i és perquè tal dia com avui de 2009 va morir el gat de... un gat que es deia Sox, que era el gat del llavors president dels Estats Units, Bill Clinton, i llavors a partir d'aquí es va decidir que avui, com que amb dos dies no n'hi havia prou, doncs que avui fos també un tercer dia internacional dels gats. Llavors avui us comentem un estudi curiós, us fem una pregunta relacionada amb un estudi curiós sobre, a veure, comparem els gats actuals amb els seus antecessors de fa 10.000 anys, doncs què trobem? Què van trobar els investigadors? Us dono quatre opcions i heu de dir quina és la correcta.
Els humans són morts.
Són iguals. Que han inventat el foc o els gats d'avui en dia. Sí. No han inventat ni el foc.
No.
Estan exactament igual.
L'opció A és que els gats actuals tenen el cervell més petit que els d'abans.
No crec.
L'opció B és que els gats actuals tenen el cervell més gros.
Tampoc, són iguals.
L'opció C és que els gats actuals tenen els ulls més petits.
Bé, aviam, si tinguessin el cap més gros i els ulls serien mussols.
Saps què m'he dit?
O l'opció D, que és que els gats actuals tenen els ulls més grossos que els antics.
No. A veure, tornem-ho a repassar.
Opció A, els gats actuals tenen el cervell més petit.
En comparació
amb els de fa 10.000 anys, els antecessors de fa 10.000 anys. Val, o sigui, els d'ara, què tenen? El cervell més petit, opció A. El cervell més gros, opció B. Els ulls més petits, opció C, o els ulls més grossos, opció D.
Com molt el dels leds que porten ara els ulls. Els gats, perquè abans leds no hi havia.
Sí que els hi brillen.
Sí. No, a la nit se'ls incendien aquests leds.
Sí.
Abans, quan hi havia leds, dubto que portessin bombetes.
Vol dir que ho han incorporat.
Sí, una bombeta se'ls cremaria la retina. I una espelma, ja no et dic. Que, va, això sí que pot
jo
ser...
Jo em quedaria amb la B, eh? Que els gats actuals tenen el cervell més gros que...
Que els antics, que els fa 10.000 anys. Que els bueno, no doncs d'aquí...
Però amb què et bases?
Eh?
Amb què et bases?
Em baso amb...
Intuïció.
Intuïció
clavina.
No, masculina, en aquest cas.
Vinga, si voleu participar a l'Enigma Arbós, ens heu d'enviar un mail a versio@racu.net. A l'assumpte del mail avui, quatre lletres podeu posar, la A, la B, la C o la D. I entre els encertants...
15 o 20 lletres.
Miri, ja ens costen quatre. Entre els encertants sortejarem la tassa del Versió RAC1 i un superlot de xocolata Jolón que té, per exemple, xocolata amb llet, amb avellanes i fruita de la passió.
Vinga, va. Què toca ara?
Torna un altre crit d'aquests de...
Què ha passat?
La Marta Massip, d'aquest entusiasme. Perfecte.
Bravo, Marta.
És l'alegria de Marta Massip al veure que ha tornat Marc Bala. Marc, bona tarda.
Bones tardes!
Què tal, com esteu? Molt bé, i tu?
Millorat, i tant.
Sí, ja està, ja ha passat el...
Doncs no del tot, perquè encara tinc un xiulet aquí al pit, que no, és el bronquitis, que quan estic estirat al llit,
sí,
com si hi hagués una màquina d'un tren de vapor dins del pit.
Però t'han donat l'alta,
sí,
ja?
Sí, estic recuperat.
O sigui, que em passis a... Jo ara soc molt peruc,
sí,
i
no, no,
aquí veig que té una mica de... Saps una mica, el veig una mica encostipat.
Ves que t'estàs allunyant una mica, eh?
No, però m'he fet molts testos. No hi ha grip, no hi ha
com la Xènia Lobo, que tampoc està molt catòlica, ni musulmana, no està res. I aquest matí, comentant-me les coses, a menys d'un pam he pensat, estàs llapant con Litvinenko. Amb Litvinenko va passar això. Que es va confiar, va haver un moment que va baixar la...
Sí,
i va entrar. Va baixar, diguéssim, el seu sistema, la guàrdia, i va prendre un te, i mira, a partir d'aquí no ho va poder explicar.
I qui havia a Londres quan li va passar això?
Demà en parlarem amb Mònica Planes de Litvinenko, que deia el Josep Cuní. Litvinenko.
Molt bé.
Bueno, Val, avui...
Estem d'aniversari.
Estàs d'aniversari, sí. Tot i que la secretària d'Estat de Transports i el president de Renfe, tot i que estiguin d'aniversari, han tingut que dimitir per l'escàndol dels trens d'Astúries i Cantàbria. És notícia d'aquest migdia. Per tant, entre els que han fet fora, sí, el president de Renfe i la secretària d'Estat de Transports, avui, davant d'aquest escàndol, tu estàs de celebració.
Jo estic de celebració.
Estem celebrant que els han fotut fora?
Estem celebrant això.
Bravo.
Per incompetents. Bravo. Però l'efemèride d'avui és una altra, Toni? Avui, 20 de febrer, se celebren els 15 anys de la posada en servei de l'AVE entre Madrid i Barcelona. Barcelona i Madrid, que per fi es van connectar amb el tren d'alta velocitat d'aquestes dues ciutats.
Per desgràcia.
Avui farem un recull d'anècdotes, històries divertides que han passat en el tren, sobretot amb l'AVE. I hem parlat amb gent, doncs, que és amiga del programa, que fa doncs, aquesta connexió molt sovint. Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. I per això hem convidat, també per comentar la jugada, una persona que, com qui diu, la seva segona residència és el vagón silenci de l'AVE, que és en Xavi Franquesa.
Bravo!
Haig de dir que ara menys, eh? Ara estic viatjant menys. Però en breu començo un altre cop aquesta voràgina setmanalment, que no falti d'agafar
una pregunta. Al vagón silencio, tu estàs callat allà?
Jo estic... No només callat, estic absolutament callat. És dels pocs llocs on un es pot relaxar de veritat, perquè en el teu entorn hauria de ser, dic, no és, hauria de ser un entorn de seguretat, perquè saps que no ha de passar res.
Això et coneixeria.
No només no es pot parlar, afegeixo més, no es pot jalar. No es pot menjar, també està prohibit.
El vagó del silenci.
Està prohibit menjar i jalar, perquè per hi ha gent que fa més soroll menjant que parlant. Ojo.
Com dèiem, avui fa 15 anys.
15 anys d'aquesta connexió.
Ara entrarem en matèria, hi ha moltes coses a comentar. Parlant del vagó del silenci, l'altre dia vaig agafar dos cops els ferrocarrils de la Generalitat.
I què, el panorama?
I vaig anar a Sant Cugat.
Què?
I tots els que abans vosaltres disfrutàveu anant amb aquest servei, em vaig treure algunes conclusions. Per exemple,
El cap de setmana és possible que hi hagi menys trens?
Molts menys.
Menys.
Val, ho vaig notar. Anava al ple, al tren, a rebentar. Tot molta gent dreta, perquè evidentment no hi ha per tothom. I després ja em va cridar l'atenció, era que parlava el Franquesa, del vagó del silenci, on tothom parlava i tothom menjava i tothom anava de festa. Tant a l'anar com al tornar. Vam fer aturada a totes les estacions i tant a la tornada com a l'anada vam trobar una gent molt simpàtica d'uns guiris que anaven a les planes a tajar-se i a la tornada el mateix, guiris que ja s'havien tajat. El vagó del silenci, per tant, quin objectiu té els ferrocarrils de la Generalitat?
No, els ferrocarrils de la Generalitat no...
Però és que ho posa.
Sí, però
posa vagó
això
del silenci.
Era en època de la pandèmia.
Exacte.
Que el tema. No es permetia, o recomanaven que la gent no parlés...
Per los aerosols.
Silenci!
Exactament, pels aerosols. Però això ja és història.
És més, per tant, no ho han tret.
No han tret el cartell per variar.
Jo anava veient vagó del silenci i aquí tothom...
I et diré una cosa, amb el canvi... Te'n recordes que va haver-hi un canvi que representava que hi havia més trens?
Més freqüència
de trens. I aleshores això ens ho van vendre com la gran solució, perquè aleshores a més trens se suposa que hi ha més espai i la gent viatja millor. Doncs des que s'ha implantat aquest sistema, jo he fet, vaja, podem parlar totes les persones que agafem els ferrocarrils, un desastre.
Bravo,
cada dia.
Olé,
a tope els trens. Almenys en hora punta, Vull dir, passen tots plens. Vull dir, no sé què he millorat.
Mira, precisament avui el que he fet és aprofitar que normalment reben queixes a la Renfe i dir, calla, per un dia que estan de celebració, truca i felicita'ls.
I tant.
Perquè la gent allà està agafant el telèfon, que me quejo, que llega tarde, que no llego, que no sé què. Dic, un dia
havia...
dona una alegria.
Sí,
sí, vull dir que avui és el dia perquè, repeteixo, la secretària d'Estat de Transports i el president de Renfe han tingut que dimitir per l'escàndol dels trens d'Astúries i Cantàbria. Per tant, és un molt bon dia. És un dia fantàstic. Estan molt receptius.
Els han fet dimitir.
Els han fet dimitir, sí. És això. Doncs mira, fa una estona que he trucat a incidències i reclamacions perquè posa una reclamació a l'AVE. No, per felicitar-nos, perquè avui fa 15 anys aquesta línia Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona.
Renfe Contigo, servicio telefónico de reclamaciones e información de incidencias. Si desea información sobre las incidencias actuales en la red ferroviaria, pulse 1. Si desea poner una reclamación, pulse 2.
2.
Red de Servicio Telefónico de Reclamaciones, buenas tardes.
Muchas felicidades. 15 años de AVE, ¿eh?
Perdón, se celebra la inauguración del AVE de Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid.
Sí, exacto.
La oferta es en este recorrido, sí.
Por eso, ¿no? Que quería felicitaros.
Hombre, y yo se lo agradezco porque los que estamos en este servicio evidentemente somos los que recogemos todas esas reclamaciones.
Claro.
Pero bueno, yo lo puedo expresar de viva voz aquí a mis compañeros.
Perdona, un moment, a veure, disculpa, eh?
És que aquesta noia no es creia...
Aquesta noia...
No es creia que l'anés a visitar.
Vols dir que no és una producció del xat GPT?
No.
Aquesta persona
jo tinc la sensació...
És intel·ligència artificial que està responent una màquina de la manera més normal que pot, però es nota forçat.
No és humana.
No és humana.
Toni,
no,
és...
És Alexa. És Alexa. És Alexa.
Torno a posar aquest... Fixa't que, a més, de la primera veu que ja és un robot, no hi ha diferència.
No, no he notat el canvi. Pensava que hi havia un tall. No. Que hi havia un tall.
No, posa el contestador i ella agafa el telèfon. No.
Renfe Contigo, servicio telefónico de reclamaciones e información de incidencias.
És ella. És ella mateixa i ara despenja.
Això
és el xat GPT.
Pulse 1. Si desea poner una reclamación, pulse
2. I ara s'hi posarà ella. 2.
Renfe Servicio Telefónico de Reclamaciones.
És ella mateixa.
És ella mateixa. És ella mateixa.
15. I atenció, mira.
Perdón, se celebra la inauguración del AVE de Madrid-Barcelona.
Es contesta d'una màquina.
I ho està llegint.
No contestes d'una manera natural.
Por eso no, que quería felicitaros.
Hombre, y yo se lo agradezco porque los que estamos en este servicio evidentemente somos los que recogemos todas esas reclamaciones.
Claro.
Pero bueno, yo lo puedo expresar de viva voz aquí a mis compañeros.
De viva voz, Toni. És una persona humana.
Està claríssim que és un robot. Almas de metal.
També t'he de dir que jo he intentat, ja veureu la segona part de la conversa, he intentat fer un petit acudit, i jo crec que ha rigut. Si hagués sigut una màquina, no hagués interactuat amb mi.
Una màquina pot arribar a un punt que la intel·ligència artificial ens porta que una màquina et pugui somriure.
Home, de veritat, amb això deixant de pedra, perquè jo hagués jurat que era una persona.
No, està claríssim que és una màquina.
Es que ahora estaba pensando, ¿estaríamos delante de la primera vez que llama alguien para no quejarse?
A nivel personal, sí.
Vaya, esto es...
La primera... es la histórico. Primera llamada que cojo para felicitar, para felicitación del servicio.
Fíjate.
¿Yo? Sí.
Lleva muchos años.
Es la primera llamada que cojo. 5.
Bueno, pues haga llegar mi felicitación. 15
Muy
años.
Bien.
15 años pasan rápido y más es un ave.
Bueno, ¿Arrigo? Ya le entiendo, que va con segunda, no, pero bueno.
Venga, un patito acudito.
Muchísimas
no.
gracias.
Venga, y a celebrarlo luego con los compañeros y compañeras.
De carne y hueso.
Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Hasta luego, gracias.
No, fíjate, muy bien, no, punto. Muy bien.
Ah, i el riure no ha estat una riallada.
No, és un riure programat. Li està passant al Marc Bala, atenció, sí. Ho estic ensenyant aquí, el que li va passar a Joaquin Phoenix a la pel·lícula que es va enamorar de la intel·ligència.
Sí, Scarlett Johansson, que a més en anglès la veu era de l'Scarlett Johansson.
Home, com per no enamorar-se, també t'ho dic.
Però si estàs informat,
està passant el mateix.
Mira, pren nota, no nata.
Home, doncs si ho hagués allargat la conversa.
És una màquina, és una màquina.
Era molt agradable, la veritat.
Doncs mira, el que sí que crec que no són màquines és la gent amb qui hem pogut parlar per compartir aquestes anècdotes en un tren. Per cert, hem llançat la convocatòria també per internet. A Twitter us hem formulat la pregunta, eh?
Hem preguntat concretament què és el més sorprenent que us ha passat en un tren.
Anècdotes.
Busquem les millors anècdotes, efectivament.
Què tal, Lluís Permanyer? Suposo que ens deleitaràs amb una de les teves anècdotes en el transcurs d'aquests primers minuts.
Sí, després us deixaré anar l'anècdota de Rosafina.
Mare, ja ens l'explicaràs.
Per exemple, si voleu, l'Albert ens diu que va estar a punt d'acabar engarjolat a Viena durant un interrail. El van acusar de falsificar el bitllet perquè a l'agència de viatges li van posar típex i quasi la cosa acaba fatal. Però, per sort, m'imagino, diu, vaig estar a punt, per tant, la cosa va acabar bé.
Doncs mira, una altra persona que sí que agafa sovint l'AVE fins a Madrid és el Marc Giró, el nostre company Marc Giró, del Vostè Primer, i us he de dir que la primera anècdota que m'ha explicat ja m'ha deixat corprès perquè també ens afecta a nosaltres, el Versió RAC1.
A mi a l'AVE ara no recordo exactament una anècdota... És que clar, si comencem així, és una mica xof, no? Vaya merda d'anècdota tinc que us vaig explicar. No, això no és així. No, jo he fet moltíssimes seccions de ràdio a vosaltres també i sobretot a dintre de l'AVE al lavabo, el lavabo de l'AVE, que a més ressona molt bé, té una acústica boníssima. Jo diria que té millor acústica al lavabo de l'AVE, perquè clar, com que és tan petitonet i tot és com ergonòmic, saps? No hi ha cantos i tal, és millor acústica el vàter de l'AVE que molts estudis en els que hem estat tots plegats. I he fet anècdotes, sí, i a 300 km per hora, he fet seccions a 300 km per hora. D'aquí que moltes vegades la gent em pregunta, vostè per què parla tan ràpid? No, jo no parlo ràpid, que vaig a 300 km per hora.
Tothom hi havia... Que, per cert, va 300 km per hora, l'any?
318, he arribat a veure jo entre 306 i 318, perquè ho marca, t'ho marca digitalment, sí. Que no saps també si pot estar programat perquè fer veure que va més ràpid.
Però no hi va haver una època, tu, Franquesa, tu que ets un expert amb l'AVE, que a l'AVE estava com capat... I no podia córrer tot el que podia arribar a córrer el tren, però potser sí que ara ja arriba la màxima velocitat de 319.
Jo crec que sí. Em sona que hi havia un recorregut molt concret que devia ser per la zona de Saragossa o els Monegros.
Exacte, abans o després de Saragossa.
Efectivament.
Hi havia com uns tolusos que queien.
Vostè, senyor Buigas, suposo que de l'AVE no té res a dir, no? Perquè, clar, no sap ni el que és.
Bueno, és que...
Efectivament, gràcies.
Una cosa.
Va, que el Marc Giró té més anècdotes. Perquè feia una cara que quan parlem de l'AVE es pensa que parlem de les aus. Endavant.
Com parla,
el Marc Giró també li han passat altres coses. De fet, és d'aquella gent que no sé si t'hi has trobat tu, Xavi, que viatja amb la mascota, que això ja de per si ja genera un altre ambient al vagó, però en el cas del Marc no és un viatge tan plàcid.
I després també, per descomptat, a dormir-me a l'AVE i que se m'escapi el gos de la caixeta del gos. Saps que vaig molt amb els gossos i he anat moltes vegades amb els gossos amb els portalins, es diu, o portaplins, bueno, el portagossos. I, oiga, perdona, que saps que se li ha escapat el perro. Ai, Déu meu! Sí, i el gos anar-se'n, però jo què sé, està jo a anar-se'n a primera, el gos, perquè tenen tendència els gossos a anar-se'n a primera, i jo està, pues, saps, al vagó 16, i el gos està al segon gos. Oiga, que se ha perdido un perro, por favor, se ha perdido un perro en un perro blanco como el de Tintín. Dic, oi, merda, si és el meu. Perquè et clapes, i el gos, pues, bueno, sortia, i bueno. I jo estava al vagó 24, i el gos se n'havia anat, pues, jo què sé, a primera, jo que no sé on cony se n'havia anat el gos. Bueno, sí que, clar que ho sé, se n'havia anat a on donen de menjar, clar, tuc, 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 tuc. N'ha pirat. Es va pirar el gos. Bueno, adeu!
No està editat, no sé si Marc Giró en la seva essència.
Hi ha hagut un moment que ja li ha caigut l'argumentari, sí, ja ho ha tallat així.
Clar, en aquest cas, el Xavi, que tu a vegades vens aquí a l'estudi...
A veure, que el senyor Santa Susana ens apuntava que sona... quan es va diguéssim,
projectar.
Posar en marxa, projectar sí. L'AVE, havia d'anar...
Me sona que havia d'anar a 350, però primer havia un problema con el sistema de seguretat i després me sona que està solucionat, però és un tema també energètic. Porque se ve que a partir de certa velocitat gasta molt més i lo han capat. Però me sona...
Com la rentadora, posar-la a migdia o posar-la al vespre.
Que lo confirmi.
Això ho miren els AVE?
Home, jo els AVE no, però els meus veïns de baix ja t'asseguro que sí que ho miren, perquè, escolta, he estat com un mes i mig a les nits, jo obrint la nevera, m'he deixat el govern sortint a fora, no, resulta que ells que es posen la assecadora a partir de les 12. Sí, perquè la rentadora fa soroll, però l'assecadora multiplica el soroll, es veu que també la foten dins el lavabo de l'AVE, que es veu que l'acústica s'amplifica. I venga cap a dalt, perquè el so té tendència
sí, senyor,
a
sempre puja.
I jo visc a l'àtic, per tant, moments absolutament tot. Sí, sí.
Deixa'm dir-te, i no et vull posar ja, no et vull generar preocupació, però jo tinc una web on cada dia m'envien els preus més cars i més econòmics de la llum, i la tendència és que de 12 a 1 tampoc comença a ser massa econòmic i t'has d'esperar a la 1 o 2 de la matinada. T'ho dic perquè...
Molt ben pensat.
Són excel·lents notícies que et comento. Digues, Bala.
Doncs mira, tornant a l'AVE, al Giró, que havia perdut el gos, jo no sé si aquestes dues anècdotes estaran relacionades, perquè l'Armen, el nostre company, en Jordi Armenteres,
sí. Armenteres,
clar, també freqüenta molt l'AVE, un cop va tenir un retard i no sé si va ser per culpa del Marc Giró.
El retard més surrealista que m'he trobat jo és per culpa d'un gos. Hi havia un gos a la via, les vies de l'AVE estan perimetrades amb una tanca, llavors allà no hi entra res. Però si va colar un gos, llavors com que el tren ràpid té aquest sistema que veu la via per davant i per això pot córrer tant, perquè sap que no té res per davant i per tant no hi haurà un problema si ha de frenar, hi havia un gos, llavors el gos entrava i sortia de la via, s'anava passejant, total, que vam arribar una hora i pico tard, el gos, per cert, de la zona de Tarragona.
Pues que es fotin, no va anar a Madrid. Si haguessin anat a Lleida i haguessin quedat... Bueno, no, també hagués tocat, però si haguessin anat a Girona, pues no els hagués passat.
Calmar els seus gossos, que cada dia estem amb el mateix. Home, per favor.
He de dir que potser no és l'anècdota que passarà a la història, la del gos, però sí que n'hi ha una que normalment es relaciona més amb els avions, i en aquest cas el Jordi Armenteres no la va presenciar ell en primera persona, però sí d'una bona font, d'aquelles coses que passa precisament als lavabos.
Aquesta no és meva, però sí que està explicada per algú de bona confiança, bàsicament, perquè ho vam començar a compartir per grups de WhatsApp. Els lavabos, clar, els lavabos de l'AVE són petits, són com els dels avions, però n'hi ha un de 10 minuts que és bastant més gran i costa molt de tancar. O sigui, no hi ha un baldó d'aquests fix, sinó que és un botó. Això també passa amb els trens de Rodalies. Llavors, tinc algú de molta confiança.
És que jo sé dels lavabos dels avions, però de l'AVE no he sentit mai cap anècdota.
No, has d'intentar anar al lavabo i de cop i volta obres la porta i et trobes algú, un noi amb els pantalons avall i una noia amb els pantalons avall també, allà dintre. Ui, perdó.
Però que anaven a pixar junts, creus tu?
Bueno, la posició no era precisament de fer un pipi.
Bueno, ja ho deien els del consorci del xacatxà del tren, no? Vull dir que també suposo que d'anècdotes n'hi ha d'haver-hi.
Aquest me l'apunto.
Trens de llarga distància que deuen anar 120 o 140, a la vegada és bastant més... Mira, va follat.
El compàs del xacatxà, del xacatxà del tren, que tot ha de fer.
L'AVE sí que va follar.
No li has preguntat en quina postura estaven?
No, perquè es veu que quan van obrir la porta ja estaven allò una mica desenganxant-se.
Un davant de l'altre, un darrere l'altre? No,
pel que m'ha explicat, jo he intuït clarament que era...
drets.
No, un perrito clàssic. Un perrito clàssic.
Nois...
No estàvem parlant de gossos amb el Marc Giró. Doncs aquests també estaven amb el seu perrito.
Ho està lligant tot.
I els dos deixen pèl.
És que després d'estar uns dies allà amb bronquitis, està fent la revisió.
Estic fent l'estiron ara.
Exacte.
Sí, que has crescut, t'he vist. T'ha crescut el pèl del pubis.
Per fer sobre la velocitat de l'AVE, com deia el senyor Santa Susana, la velocitat màxima, és a dir, aquests trens estan dissenyats per circular a 350 km per hora. 350. 180. El que passa és que a l'hora de la veritat...
Bueno, els cotxes igual. Estan dissenyats per anar a 180 i no poden passar a 120.
Però perquè hi ha uns límits de velocitat. Sí, en teoria l'AVE podria circular perquè no hi ha límit. Bueno, no hi ha uns senyals que diguin no circuli a 350. Bueno, ho podrien fer, senyor Buigas.
Però té raó, senyor Buigas, amb el que diu. Clar, els cotxes poden anar a 350.
Però no ho poden perquè hi ha unes lleis que hi prohibeixen.
Clar, però tècnicament podrien...
Tècnicament.
Llavors per què els fan que corrin tant?
Sí, però és que no estem parlant dels cotxes, estem parlant de l'AVE.
No et donaran la raó mai, no te la donaran mai.
En el cas de la línia... En el cas de la línia Madrid-Barcelona, estic llegint una notícia que no és d'aquest any, és de l'any 2019. Diu que la velocitat mitjana era d'entre 188 i 209 quilòmetres per hora, molt per sota de la màxima, o sigui que realment van molt més lents. Ara hi ha dos casos que són flagrants, que és la línia de l'AVE que va a Granada, que quan es va inaugurar, en el viatge inaugural que hi va anar Pedro Sánchez, va haver-hi un moment en què el tren, l'AVE, es va posar la velocitat per sota dels 37 quilòmetres per hora, o sigui, xucutxu, un senyor corrent.
Passava
això dins de l'AVE.
Un senyor amb pressa, per no perdre'l, podia adelantar el tren. Una cosa important que comentàvem al principi de les anècdotes de tren és el tema del vagó del silenci. Una de les coses que m'ha fet gràcia parlant amb el Xavi, que volia...
Una de les coses que explicarem després de contractar aquesta assegurança.
Quan signes la hipoteca de casa teva sona així. I quan ja has acabat de pagar-la i et canvies a l'assegurança de la llar de Línia Directa sona així. Si ja has acabat de pagar la hipoteca i portes l'assegurança de la llar a Línia Directa, t'abaixem un 25% al preu de l'assegurança de la llar, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos? Amb viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som Un.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots Som amb el patrocini de CaixaBank, Kia i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, comunicació dels oients amb aquest 15è aniversari de l'AVE Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid.
Pau, un missatge que m'ha agradat molt. Si posem una música romàntica, servirà per ambientar-lo una mica. Ara l'Àlex la busca. Començo a llegir. La Sandra ens diu, fa una pila d'anys, esperant a l'estació de Sant Pol, després de la locució que anunciava l'arribada del tren que venia de Barcelona, es va obrir la megafonia i es va sentir... En este tren llega mi amor.
Com? A través de la megafonia.
El maquinista.
A través de la megafonia es va sentir. En este tren llega mi amor. Aleshores, clar, tothom mirant, diu, a veure què passa aquí. Del tren baixa una noia que es va fondre en un petó amb el cap d'estació i tothom aplaudint.
Bravo!
Romàntic, home. Home, en el tren, perdona, el joc de mirades que pots establir amb el...
Bueno, sobretot amb dos avis que van a 230 cada un, quan et creues. Bueno, els ulls destrossats.
Però sí que és veritat que si vas mirant els fanals, també allò de la mirada va tan ràpid que, que acabes malament. Mira, abans d'anar a publicitat, estàvem parlant amb el Xavi Franquesa, ell que ha recorregut tantes vegades aquesta distància Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid amb AVE. Ell té el truc, diu, definitiu
a veure,
per poder fer callar la gent, sobretot quan estàs en un entorn, diguéssim, de silenci, com aquests vagons silenci, doncs el Xavi té el que és la fórmula definitiva.
Sí, jo no recordo ara si... El primer cop que va passar, no recordo si era ben bé el vagó silenci, que podria ser, o un vagó convencional, al qual ja hi ha una locució, ara que parlaves de locucions, que et diu que per utilitzar el telèfon has d'utilitzar les plataformes, que són aquests espais que queden entre vagons, on estan precisament els lavabos, que hi ha al costat de la porta de lavabo, allà pots parlar sense problema, però dins dels vagons no. Jo el que faig, a la motxilla, jo porto una motxilla gegant, que és com la del Doraemon, i porto aquest altaveu, que ara ja feia temps que l'utilitzava, que veus que està ple de pols i merda, sí, que també ha fet una miqueta vergonya, me n'acabo de donar.
Bueno, ara, si tornes a anar cap a Madrid, el
portaré.
Hauràs de tornar. Això és un altaveu.
És un altaveu.
El Bluetooth.
D'aquests Bluetooth, que escolta, és petitonet, però això fot castanya.
Oh, 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 oh.
Per tant, quan a mi m'incomoda algú amb una trucada, perquè hi ha gent que fa trucades que està resolvent la seva vida dins el propietà. I ja no parlo de coses de feina, parlo coses fins i tot sentimentals. Que a mi,
i de malalties.
Sí,
molta trucada de malaltia, me han hecho la radiografia, tal,
estoy en el tren y me tendría que poner la mascarilla, pero no me la voy a poner.
Me han hecho la radiografía, entonces Julián está muy mal, le han operado, pero el cirujano dice que no cierra.
No le digas nada, que es mejor que nos entere. Bueno, nos hemos enterado todos los 5.000 que viajamos aquí, ¿no? Bé, és molt important, i a més, aquesta gent, a més, ara està utilitzant, què passa, que utilitzen cascos, auriculars, per tant, quan tu utilitzes auriculars, no tens la consciència del que hi ha a l'exterior, per tant, crides més del normal. Ara mateix, tots els que portem auriculars aquí, jo no em porto, però segurament fora d'aquí, algú us sentiria parlar i esteu parlant més fort del que hauríeu de parlar.
Sobretot vostè, que porta dos sonotones.
I el que faig jo, bueno, vaig fer, ho he arribat a fer dos vegades, perquè tampoc ha passat tant. Clar, a mi em ruboritzava tant aquella situació que tampoc et pots aixecar a fer callar absolutament tothom, tot i que jo sóc capaç de dir-li a algú que, sisplau, amb certa
educació, sisplau,
que pari. Però jo tenia una escena preparada aquí, ara ja la pots treure a internet, però per si no tenia cobertura, la portava al mòbil, ja guardadeta, una escena, diguéssim, furtota, eh? Estic parlant d'un Gimme More...
De pel·lícula...
Sí, pel·lícula de furtó, que se sentís, ja d'entrada s'havia sentit com si estiguessis corrent amb xancletes per l'aeroport, saps què t'ho dic? Això al principi, i després se sentia una veu, perquè més era l'americà que deia, deia la paraula heart, heart, ara, Gimme More, now by the ass. Bé, el tema anava molt fort. I jo posava l'altaveu, el posava on estem, connectava el Bluetooth i fotia l'escena furtota,
furtota. A tota màquina, mai millor dit.
I tota aquesta gent que en aquell moment estava xerrant, clar, es començava a entrar així, incòmodes, com violentats. Llavors era el meu moment estel·lar que jo vaig acabar.
I a més t'hauria d'entrar per telèfon. Vull dir que si tu estàs, hola, cariño, estoy en el AVE, i de fons se sent, give me more.
El millor, que amb el que està parlant es pensa que està...
Clar, està en un hotel o un altre.
Pensa que ho tirava amb un altaveu bastant furtot. Sí. I què passa? La gent molt incòmoda, llavors era el meu moment que parava de... Veieu això? Doncs a mi m'incomoda infinitament més les vostres converses privades.
Bravo!
I aquí, ara. Ah, perquè, clar, et ruboritza igual escoltar un que li està explicant l'enfermetat,
sí,
que
no,
si
no.
Té un Juanete, que l'altre, sí, que l'han d'operar de no sé
quantos. Jo el que faig és entrar a la conversa. Digo, no, vaya, pero así, ven con cuidado pues con el médico, porque eso... ¿Qué os parece vosotros? Y después todos entrem al debate. Ya no lo diremos a nadie, tranquilo.
Fa una clave.
Sí. Que vaya bien, recuerdos al médico.
Vagón tertulia, sí, no fa sí, vostè. Sí. Mira, jo no sé si això t'incomodaria més que la gent tenint converses privades, perquè en el cas de la Laura fa, també la nostra companya, que fa molt l'AVE.
Ella
moltíssim, i des de fa molts anys s'ha trobat amb coses molt fastigoses, com aquesta, fins i tot, d'una famosa que va arribar a sortir per Sálvame.
Mira, jo directament no ho he viscut, però sí que una companya meva, la Raquel Bollo, la van enxampar tallant-se les ungles dels peus a l'AVE. Li van fer un vídeo i tot, i ho vam poder veure salva, més tard. I ella, com que també anava molt sumint amunt i avall des de Sevilla a Madrid, doncs ja prenia l'espai de l'AVE com a casa seva, fins a punt de, doncs això, tallar-se les ungles dels peus. Bueno, una mica guarrada, sí, no? Okay. Tallar-se les ungles dels peus de l'AVE. Bueno. A veure, manicures he vist bastantes, eh? La gent fa...
Això és fastigós!
Ja, és molt fastigós, però bueno, què? Si passen per allà els revisors i no diuen res, doncs no t'esquitxa cap ungla, perquè això també s'hi fa crec, i fa la ungla llit, que et cau a sobre, si perquè és per aixecar-te a dir-li, senyora.
Home, però això passa amb la ungla dura i alguna que salta.
Doncs imagina't, per això la persona que la va gravar ho va fer una mica de denúncia, saps? Ella li va fer molta vergonya, però hòstia, tallant les ungles dels peus en un altre lloc.
I després deixes el vagó com algú que menja musclos allà.
No fa mal, la ungla quan es talla, aquesta engúnia, aquesta...
Bueno, no fa mal, perdoni.
És morta, sí. És morta, la ungla. I després no fas a casa teva, no et fa fàstic.
No, perquè tren, a casa meva, quan et tallis les ungles, sí, a casa
estallen
meva,
igual, no, que un tren.
Però me les tallo jo, i estic a casa meva. No,
i la teva dona, no te dona, talla per allà.
Bueno, es talla la seva, suposo. No, fàstic, no sé, no sé què fa, la meva dona, no ho sé, no estic al cas, mirant a veure com se les talla.
Mare de Déu, manies.
Ara, la gent que se les talla, com Raquel Bollo, pues és una porca, ja li diré, una porcada. Jo tallar-se les ungles no ho he vist mai, però llimar-se-les, moltíssimes vegades, al tren en general, i aquella pulsim en el un lloc queda.
Jo ho faig traient el peu per la finestra i amb la via, si poses la via, ja t'ofina.
L'òxid fa una miqueta la fa de llima.
Sí, l'òxid.
Tu t'hi has trobat, Xavi, amb això?
Haig de dir que jo porto...
Atenció, que porta la motxilla.
Ara portarà un neceser. Portarà un neceser amb tot d'estris per utilitzar...
Porto diferents coses. I porto fins i tot aquí, a banda que porto USB, que això seria el d'allò, preservatius, que pot ser que estiguin caducats. Sacarina, porto sacarina també, perquè, ja sabeu, ja hem comentat algun cop aquí, que la paraula sacarina a tots els cambrers es veu que és una freqüència que no escolten.
Atenció, que el Bala ha anat a buscar els preservatius. Diu, Xato... que són teus? Són d'ell.
Fil dental, sí. I em pensava que portava
deixa
una llima.
Deixa estar, que no toquis les seves coses, home.
Us ho volia ensenyar perquè em pensava que portava una llima, però no
mira
no
que em caduquen,
Bueno, va,
has de mirar les gomes...
Pensa que a mi se m'han caducat a diguéssim... Abans preservatius que DNIs, és a dir, perquè sempre tenim aquesta cosa optimista de portar un condó a la cartera, si això passava sempre per si de cas, i al final, vull dir,
s'acaba caducant. Jo no em porto.
Bueno, hem passat ja, és el que té la vida del solter, no? Del semi... Sí. Bueno, diguéssim, perquè una situació complicada.
Generaria un gran conflicte que se'm trobés un a la cartera.
Però mai seria... saps.
Si mai et volen fer una mala passada, que et posin un...
Home, ja està.
Preservatiu a la cartera.
És, ja saps està, allò quan et posen droga a la maleta, que quedes allò a Istanbul, saps? La, com es diu aquella pel·lícula que és L'Espresso de Medianoche?
L'Espresso.
Doncs em passaria el mateix amb la meva relació de parella. Un preservatiu a la meva cartera
i... L'Espresso de Medianoche.
Ja em dirien...
Jo tenia un amic de Catala Comèdia, quan fèiem gires, tenia l'afició de, quan te despistaves, obrir-te la cremallereta, sí, totes les maneres, tota una cremallera, diguéssim, a la part del davant, i et fotia sempre petits objectes d'aquests per arruïnar-te una miqueta la vida. Algú que estava casat, doncs, li posava unes calcetes, li posava un preservatiu... Clar, després t'ho explicaves, que ell acabava reconeixent, però... Aquest primer moment que la teva dona obre la maleta per treure alguna cosa i troba unes calces, aquesta mala tarda jo no te la treu ningú.
No, i després... Clar, has de desmuntar la tesi, saps? Jo en coneixia un altre que les motxilles i el que eren les carteres es dedicava a posar-hi pes.
A pes?
Les ampolles, saps? De, pues, el que sigui, ampolles plenes de sorra, aquest tipus de bromes merdoses. Bueno,
sí,
és molt... amb més testimonis.
Vinga, voleu oients? Voleu una mica d'oients?
Sí, va.
Per exemple, la Susana ens explica una altra història d'amor que va néixer en un tren. Diu, jo vaig lligar amb un aficionat que anava a un Barça-Madrid.
Però com lligat?
Va lligar el tren...
Negoteo.
Va, home, és que el tren es lliga molt,
Dona temps.
Si tu vols lligar, si tu vas amb la intenció de lligar, pots lligar a tot.
Clar. I si vas amb intenció de lligar a l'avió, també pots lligar, i si tens intenció de lligar al súper, també.
No, però Toni, a l'avió no estàs tan ben enfocat, perquè al tren... Com deia, hi ha el joc de les mirades, perquè la gent està...
Però veig que en saps molt d'això, Marta.
I us diré més, hi ha aquest moment que és molt de lligar, dir, anem a la cafeteria a fer un cafè, cosa que l'avió no pots fer.
Exacte.
I dius, anem a la cafeteria a fer un cafè, que has de fer aquest passeig fins a la cafeteria, que sembla que vagis borratxo ja, perquè sí. Clar, la gent va caminant una miqueta així, una miqueta, saps? Com a Juan Carlos Prial.
Perdona, una de les coses que van dir de l'AVE és que allò no es movia, que era una meravella. I mentida.
Ara es mou més la seva dentadura, eh?
Sí. Com dèiem, la Susana va lligar amb un aficionat que anava a un Barça a Madrid. I després de sortir uns dies, sí, diu ella, el va trucar la dona al cotxe.
Quina la dona d'aquí?
D'ell. D'ell. Resulta que estava casat. Oh!
Vaya, vaya. Bueno, no hay que ser gelos.
Coses que passen.
No hay que ser gelos, no passa res. Si hay amor para dos, no hay problema.
Escolteu que la Laura fa encara té més anècdotes. Atenció. Si la de les ungles us ha fet fàstic, sí, jo crec que aquesta ja és vagón silenci total, eh?
Hi ha molta gent cochina, eh? Perquè de les coses més heavy que jo he viscut a l'AVE i que sembla una xorrada, però la gent estira molts pets. Sí, però no t'ho dic per dir, eh? Si parles amb algú més, queda cop, queda allò que dius, però clar, i dius, qui ha sigut? I ara que ens treuen les mascaretes serà molt pitjor, perquè jo amb les mascaretes encara podríem sobreviure, sobretot a l'AVE de les 9 i 10, al l'últim, que la gent s'adorm i ja va mig transfoitin, allà, setmana sí, setmana no, hi ha algun moment de que l'ha tirat un pet. T'ho dic, no t'ho dic, t'ho dic totalment en sèrio, t'ho juro.
I tu no te l'estiria cap, Laura?
Jo no,
jo no ho he fet.
I no ho he escoltat, o sigui, no sé si el del meu costat és el que ho ha fet.
Però...
És difícil de... Però mira... Cabron, qui és?
Normalment, el primer en acusar i el primer en notar que ha vingut olor de pet és el que se l'ha tirat. I això ho sap la Laura fa, però... i ho sap tot el vagó.
A l'AVE, aviam, si tens un pet, la pudor queda... A l'AVE, la pudor queda enrere. Ràpidament. Saps què dir? Per això la gent aprofita...
El vagó silenci, el pet ha de ser silenciós o pot ser pot ser trompetero?
Has d'aixecar la galteta?
No, és que no ho saps
home,
mai.
No serem els primers que hem fet una miqueta així quan estàvem asseguts separar natge amb la mà. Home, això perquè estàs en un entorn que hi ha gent... I per assegurar-te de que no fa trompeta, el que has de fer és separar lleugerament amb la mà la natge dreta i allò surt... I es reparteix més
com
millor.
Com el silenci de la James Bond.
Va, home.
La pistola silenciosa. Vinga, va, que hi ha una altra persona també de RAC1 que s'ha volgut sumar a aquesta felicitació dels 15 anys de l'AVE Barcelona-Madrid. Madrid-Barcelona, que és l'Òscar Dalmau.
Bé, per molts anys a l'AVE Barcelona-Madrid i també podríeu felicitar-me a mi perquè fa 15 anys, o sigui, des del primer dia que es va posar en funcionament, com que la meva dona treballa a Madrid, nosaltres hem fet viatges d'anada i tornada a Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona, durant 15 anys, tants que un dels vagons de l'AVE ja du el nostre nom. I res, a banda de dir-vos això, també donar les gràcies a Déu que la meva dona treballa a Madrid i no pas a la ciutat de València, perquè trigaríem el doble en arribar. És a dir, que gràcies, AVE.
Hi ha molt AVE, molt AVE, però les frases fetes totes són de trens, eh? T'has fixat? No hi ha cap frase que es parli de l'AVE. Per exemple, estàs com un tren. Sí. Frase feta, sí, no es diu com fas com un AVE.
Sí, sí.
Això que ha de dir, tot i que estan equivocades, eh? Perquè estàs com un tren no és que estàs molt bona, sinó que tens un retard, eh? Perquè... O allò que diu, quin tren de vida que portes. Ui, hòstia, quin tren de vida. No diu quin AVE. Això queda d'així. Sí, tot sí, i que també està equivocat la gent, perquè això és... No tens diners per tenir un cotxe i has d'anar en tren. O sigui, el tren de vida que porta ets un desgraciat de merda. O aquella frase...
Que el tio, eh?
Sí, sí,
rumia, rumia. La
sí, gràcies, Paco. Després hi ha la frase aquesta de... Aquest tren només passa un cop a la vida. Això es diu molt.
Sí, sí, no, i tant. Sí. No, la gent que et fa una oferta que tu no t'acaba de fer el pes, sempre és...
És l'únic, no hi ha la vida. I els trens, no hi ha cap que només passi una vegada a la vida.
I passen cada mitja hora.
És així, els avions també.
Igual.
Com vol un coet, podríem dir un coet, potser sí que hi ha algun coet que aquells que després exploten allà dalt.
Sí.
Sí. Però bueno, és que
és
no
que
està
la
mal.
Gent, sí, no saben el que
és. O aquella frase, anaven a tot tren.
Sí,
tot tren.
Sí, sí,
és amb molta velocitat. Bueno, si és el de Rodalies, es basa en la velocitat del planeta Terra.
Trobo que ha tingut molt de temps per pensar. Ha pensat molt durant la secció. No?
O aquella frase que diu, estic en via morta. Si estàs mort, no pots dir, o si no pots dir on estàs. Estàs mort, tu no pots dir on estàs. O sigui, estic en via morta, és impossible.
I no saps el xiste del Regreso al Futuro?
El xiste?
que agafen el cotxe aquell del Regreso al Futur, van a parar a l'època els romans i estan allà amb el d'allò i sí. diu... Estan allà a les quadrigues, a les quadrigues
amb
els romans, i allò, diu, ave César, i salta aquest de la màquina del tiempo, diu, sí, que aún no se ha inventado. Era un quadriga, no ave César, el ave no, César. És una quadriga, que no s'ha inventado.
Ah, ja referia a l'ocell de l'ave, no?
No,
César, l'ocell del César.
No, ave César, de l'emperador.
A un aguinutxo que també tenia el César,
suposo. Sí, diu, no, que no s'ha inventado l'ave. Sí, que vostè sí. Ja, ja.
Ell deia de l'ave del tren, però ell devia pensar que ell el que deia es referia a l'ocellot que devia tenir els Césars de llavors, els ocells d'aquests.
No, l'ave César, ave César, allò que deien l'emperador, ave César. I l'altre aquest de la màquina del tiempo...
Si s'ha entès, eh?
Diu, no, no, diu... Diu, que això no, que no s'ha inventado, l'ave, que vostè va en quadriga. Sí, no, que sí, sí, no, ja,
no, però no l'han
inventat. No s'ha inventat, que això va en quadri, que
calla, no sé, ja
m'entendí. Caballo, andando.
Vostè és un idiota i jo dic...
Què m'ho diu així? Sé que m'ho diu així.
No, li has dit?
Sí, sí, sí.
Doncs a veure si fa cas una mica, s'apaga una mica.
Si et diuen que és idiota, si et diuen que ets idiota, això pregunta per la franquesa, i un ho reconeix, diu...
Sí, que m'ho diuen,
sí.
Segueixen.
Sí, però vull dir que...
No convalida, tampoc
no. És un idiota reconegut.
Vull dir
que, clar, el senyor Wiggas diu... Vostè hauria de ser, hauria de tenir present que vostè és idiota. I ell diu... Sí, sí, sóc un idiota.
M'ho diuen, m'ho diuen.
Aquí ja no hi ha més, no?
No, no, hi ha més.
Si ell reconeix que és idiota.
M'ho diuen.
No, no, això ja fa una mica menys idiota.
Jo no ho reconec. Jo dic que a mi, que m'ho diuen. Sí, que m'ho diuen, sí, que sóc...
Molta gent.
Però vostè reconeix idiota?
Bueno...
En el cas, suposem que sí.
Importa, no,
sí, vostè? Bueno, potser sí, que una mica.
Val, depèn del dia.
Tot el dia és, mentre tingui vostè els pisos aquests i els carrers.
Sí,
on ha anat la conversa? On ha anat a parar la conversa? Estàvem parlant de trens i hem acabat...
Va, vinga, més oients. Atenció al que li va passar al Josep. Diu...
Ja hauríem d'anar
acabant, eh? Fa uns 20 anys anava de Ulan Bator fins a Moscou.
Ui, però aquí no hi ha...
I eren gairebé 6 dies de viatge. Però hem demanat anècdotes de trens, eh?
Sí, també 6 dies a un tren també deu estar la cosa per dins del tren.
Doncs atenció.
El que anava amb el Transiberiano.
Siberiano.
El primer vespre anava, recordem,
d'Ulan Bator a Moscou. Hi ha una pel·lícula que es diu... Pot callar! Pani, estem amb l'anècdota. Calli!
Va, home! Calli! El primer vespre, els mongols borratxos volien pagar-me. Imagineu-vos l'escena. Unes dones de Mongòlia em van defensar i protegir. Després es van barallar entre ells. I al matí següent, els dos borratxos que em volien pagar... Estaven lligats amb el passamà del tren al principi del vagó dormint la borratxera. Diu, el tren era xinès i portaven una espècie de comissaria amb policia. Allò era un minipoble. Si no vulguis pujar tu amb un tren d'aquest.
No hi tinc cap interès a pujar-hi.
Una pel·lícula que es diu Pánico pesat en el Transiberiano.
Transiberiano, boníssima.
Que faci arribar la terra, eh?
Vale. I?
On la fan, on la fan?
I què?
Fa molts anys.
I què aporta això a la conversa que estem...
Que tu deies...
On està l'anècdota?
Del Transiberiano.
Però on està l'anècdota?
Hi ha una pel·lícula que es diu Pánico en el Transiberiano,
vale, i
surt un monstru.
On sí, es pot veure?
Monstru vostè.
I
monstru.
Té la gent, però una...
Vale, molt bé.
Feta.
És com si ara jo li dic... posats, mira, ja no havia Tom. Vostè ha vist la sèrie Supertren?
Qui?
Ah, és que com que ja anem sortint de la via,
el Marc s'hauria dormit de 3 a...
Sí, no, ara es desperta.
Ara s'ha començat
a despertar. Sí, sí.
Ara s'ha despertat.
Va,
bueno, va, no, va, que anem acabant. Sí,
aquest
va.
És maco, mira, en un tren a Suïssa, una parella de gent gran... Ah, no, perdó, m'he equivocat, perquè aquest no és el maco.
Para. On anem amb l'altre?
On està el maco? Aquí.
Ara la persona ha canviat aquest de Suïssa.
El Lluís.
Mira, no. Saps? Se sentirà una mica ofesa.
Totalment.
No, està bé, però no és maca l'anècdota que
bé,
explica.
No.
Està bé, però...
No ha passat el fil.
No és interessant. No.
Si voleu, ho explico després. Primer el del Lluís. El Lluís diu, bona tarda, sempre recordaré, el 1984, un tren des de León. I una nena de 4 anys cantant al vagó Astúries, pàtria querida. Tots els que estàvem al vagó...
Trobo que la nena de 4 anys té veu molt d'adult, eh?
Diu, tots els que estàvem al vagó emocionats. En lloc de queixar-se, tots emocionats. Salutacions i gràcies.
No pot sortir?
I l'altre que he començat a llegir de Suïssa era la Núria, que diu, en un tren a Suïssa, una parella de gent gran em va dir, enfadadíssims, que si em pensava que ells eren uns iaios. Això m'ha fet recordar una cosa que em va passar a mi. Un dia vaig explicar.
Home, les anècdotes Cailà són les millors. Ja tenim ganes.
Si em pensava que ells eren uns iaios, que què m'havia pensat? Com si fos una maleducada quan els vaig oferir el seient. Recordeu que em va passar això a mi fa relativament
poc. Això al nord d'Europa no es pot fer. Això al nord d'Europa no es pot fer.
Que, per cert, tancant el cercle dels ferrocarrils de la Generalitat, hi havia gent gran que anava...
Dempeus,
que la gent anava mirant i demanant el seient.
I els seients per la gent gran.
Uns palanganes allà asseguts que no van tenir en cap moment el detall d'aixecar-se ni de cedir al seient.
No, vull dir que és l'obligació.
No, no, aquí ja li dic jo que els que venien allà fent la xerrada i a la pobra gent...
I passant, no? Olímpicament.
Sí, passant com si amb ells no anés. Que a més estaven asseguts al seient reservats. Exacte.
No hi ha dret, no? Això que dius no hi ha dret, o sigui, justament estaven drets aquells. Aquest és el problema, que hi havia un de dret...